Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que aquest cap de setmana Annabel Alonso serà la mujer rota de Simone de Beauvoir al Teatre Principal de Palma.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, dilluns, aquí a Tentol, tenim en Toni Cardell, ben content, el control tècnic, i ara tot d'una mirarem si podem connectar amb l'actriu Annabel Alonso.
Toda mi vida serán las 2 de la tarde de un martes de junio.
La injusticia de este mundo, eso es lo que me vuelve loca.
Es que tiene que estar ahí. ¡Imbéciles! No podrán conmigo. Tengo una naturaleza fuerte. Estoy sola y me consumo. Jamás piensa en mí. Es como si estuviera borracha del mundo, como si yo no hubiera existido nunca.
Basta, 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 basta. Me hace mal recordar esa época.
Una maniobra asquerosa que me dejó rota. ¡Se veía venir! ¡Bailan encima de mi cabeza! Pero yo miro las cosas de frente. No me afligí demasiado. Sabía que bastaba esperar.
Annabel Alonso, amb més de 3 dècades de trajectòria entre televisió, cinema i teatre, una dona que ens ha fet riure sovint durant molts d'anys, ara ha decidit canviar de registre i endinsar-se en un dels reptes més exigents de la seva carrera, el monòleg La Mujer Rota, basat en el text de Simone de Beauvoir i dirigit per Heidi Steinhardt. Una peça intensa sobre la soledat, la culpa i la identitat femenina que aquest cap de setmana Margalida arriba a Mallorca.
Exacte, i ara estem intentant contactar Annabel Alonso, sembla que tenim qualque problema, coses del directe, així és que Nadal.
Coses del directe i cosa de ser estrelles.
Sí, a vegades passa.
Que de vegades no contesten.
Farem una cosa, com que de moment no podem contactar-hi, deixam aquest tema perquè d'aquí una estona sí podem fer-ho, que volem parlar d'aquesta obra de teatre, que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, arriba al Teatre Principal amb aquest monòleg que es diu La Mujer Rota, un drama de Simone de Beauvoir, interpretat per Annabel Alonso, i farem una pausa i després tornem i posarem un poquet de música. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646 93 45 01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Daddy Cool desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Guateque Musical.
I no, no acabam el programa, són les 5 i 11 minuts del capvespre.
Està bé fer un pot de cotelera, si m'apures. Per què sempre hem de seguir el mateix patró?
Totalment.
Anem a tancar les normes.
Però ja,
visca la llibertat. Jo
com
crec
acabarem,
que sí.
Ara? Però ja és un misteri.
Que ho veurem amb una altra cosa molt interessant. Però
doncs
de moment...
Doncs Rafael, què passarà, què misterio habrá? Això pot ser un gran capvespre.
Sí.
És així, a vegades els contratemps passen per coses meravelloses. Avui, Xisco Nadal,
sí,
hem de posar un poquet de música dedicada a la lluna, com així.
Perquè ja que dissabte la miratge de l'Artemis 2 va ser un èxit i quatre astronautes tornaren de la Lluna sans i estalvis, volien dedicar en aquest satèl·lit la nostra selecció musical d'avui. I començarem per un clàssic de ca nostra, com és La Lluna, la pruna, en la versió dels Cucorba.
La Lluna, la pruna, vestida de dol, son pare la crida i sa mare no ho vol.
Un pam, dos pams, tres pams, quatre pams, cinc pams. Un pam, dos pams, tres pams, quatre pams, cinc pams.
En pinxo va dient en panxo, val que punxi amb un punxo.
Però en panxo va dient en pinxo, punxa, però la panxa no.
Una senyora de Sant Joan que hi explicava en el programa Atenta al Divetres Televisió que li va posar a sa cussa una cussa lluna i sa altra cussa pruna. I quan els de cridava, els deia la lluna, la pruna. Me va semblar.
Clar.
Poetiquíssim, aquest joc de cants.
És que la poesia popular té això. Sempre ho dic, en aquesta vida confiau en sa rima consonant. Mai vos fallarà.
Sempre
nosaltres
funciona.
Teníem...
Sempre.
Ara poso una altra cosa, però teníem una quina. Van demanar, què nom aquesta cursa? Quina? Aquesta? Quina?
Això també és un joc de paraules.
Meravellós.
Que sí. Se fa Molt tens el nom de cants. Però a veure, perquè hi ha moltes curses que anomen Lluna. Lluna és un nom de cursa molt, molt habitual. I aquesta cançó dels Cucorba és fantàstica, la Lluna, la Pruna, que mos du a la nostra infantesa, i no tan infantesa per recordar aquest Artemis II, que déu-n'hi-do les imatges de quan arriben a la Terra i caben dins la mà, mai quedar... pel dret.
Encara se fa tota l'antiga, és un tema de velocitat, sí. perquè havien d'arribar, s'havia de com aturar tot, ells havien de tirar-se en sobrecaigudes.
I com deu ser simpàtic quan causa la mà? Perquè deu ser fort simpàtic, perquè a si mateix duen una velocitat considerable.
I ara que parlam, de cants, ja han compartit per internet, que me l'ha passat ara fa una estona, la meva directora des de matins, la Marta Garau, que és molt pet friendly, m'ha enviat unes imatges de com un dels astronautes se retrobava en la seva cursa.
Una de les astronautes, sí. Això, els cants tenen això, que són meravelloses, clar, l'enyorava molt i quan te veuen... Estàs una setmana sense veure'ls i és una alegria tan grossa que...
No, que han estat 10 dies, però clar, l'espai 10 dies poden ser una eternitat.
Sí.
De fet, han tornat que no sabien gairebé, no és que no sapiguessin caminar, però el tema de la massa muscular, la gravetat, et ha afectat moltíssim. Mm, ara hauran de fer com un neoaprenentatge de dues... Mm.
Molt bé,
doncs... Tenim la cara de Miquel Junc, que mos mira encara de satisfacció, que diu que ja tenim a la nostra convidada. Per tant, seguim en la quàtica després.
Sí,
clar, no?
Sí, hem fet una prèvia, està bé.
Sí, una amuse-bouche. Exacte, una amuse-bouche, que diuen els francesos.
Sí, una és que quedem aquí. M'agrada, també.
També. Jo és que som una mica més afrancesat, de vegades.
Sí. I doncs, sí, deixam la Lluna per d'aquí una estoneta i la música relacionada.
I la Pruna. I la Pruna també.
I la Pruna també, perquè hem de parlar amb l'actriu Anabel Alonso. Recordàvem, aquest cap de setmana arriba al Teatre Principal de Palma amb La Mujer Rota i tot d'una en parlam en profunditat. I doncs, Anabel Alonso, ho dèiem, un monòleg de Simone de Beauvoir, Xisco Nadal, que déu-n'hi-do la càrrega que té.
I ara podem saludar Anabel Alonso, molt bon dia.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Encantados de saludarte y de poder hablar de Simone de Beauvoir contigo. Clar, després de molts anys d'haver-nos fet riure, Anabel, ara t'endinses a un dels reptes més exigents, has dit tu, de la teva carrera, que és aquest monòleg de La Mujer Rota, basat en el text de Simone de Beauvoir i dirigida per Heidi Steinhardt. No sé en quin moment vas dir, yo ya no quiero hacer reír, ha llegado el momento de también hacer llorar.
Hombre, yo ya no quiero hacer reír, no sería, sería, bueno, vamos a tocar otras teclas del piano, quiero decir, yo me lo paso muy bien con la comedia, me divierto, me gusta hacer reír, la verdad es que eso, el 90-95% de mis trabajos, tanto en teatro como en cine o tele, ha sido comedia, pero realmente sí, sí, me apetecía poder tocar otras teclas, adentrarme en el drama, en sobre todo... en teatro, porque tampoco había hecho yo un drama así como continuado, ¿no? Había hecho unas cosas más dramáticas, pero yo qué sé, un mes, dos, pero meterte aquí de cabeza durante más de un año con un monólogo de 80 minutos en el que esta mujer le pasa de todo, pasa por unas emociones muy, muy tremendas, dolor, abandono, impotencia, rabia, desesperación, rupturas, entonces... Bueno, me parecía un reto que si no lo abordaba ahora, ¿cuándo lo iba a hacer?
També és cert, i crec que quan n'has parlat has definit aquesta experiència com una mena de crossfit actoral. Clar, què és això del crossfit? T'has apuntat a crossfit de veres? Ha estat un crossfit més interior que tu, per mostrar totes aquestes emocions, necessitaves practicar a casa cada dematí? Com ha anat la cosa?
No, lo decía porque es muy exigente tanto a nivel... físico, porque realmente durante estos 80 minutos no paran ni un momento, esta mujer está en ebullición, su cabeza está en ebullición y su cuerpo también, no puede parar ni un segundo. Emocionalmente, emocionalmente toda esa inquietud, esa desazón, ese desquicio que tiene exterior también lo tiene interior. Y como os decía antes, pues no, pues pasa por todas estas emociones, ¿no? Constantemente y va de una a otra, tampoco hay respiro. Y luego el texto también es bastante, bastante complicado, porque este texto de Simone de Beauvoir es un texto literario, digamos que está escrito para ser leído. Es la primera vez que se pone en pie, ¿no? Que se pone unas tablas y a Muriel se le pone cuerpo y voz, ¿no? Se le encarna, que me gusta mucho decir encarnar un personaje, ¿no? Hacerlo carne, hacerlo piel. Y es la primera vez. Y claro, para contar así un poco a los oyentes, este texto va de una mujer que está en una noche de insomnio, la noche de Nochevieja, en la que ella no puede dormir. Ha quedado con su exmarido para hablar de la custodia de su hijo, ¿no? Y entonces, todos sabemos lo que es una noche de insomnio, con esos pensamientos intrusivos, obsesivos, en bucle, que vas y vienes, no sabes cómo ni por qué, hablas de una cosa, luego pasas a otra, como sin lógica, ¿no? Y esto mismo, pues pasa en este texto, con lo cual, a la hora de interpretarlo, e incluso de memorizarlo, era complicado porque no tenía ningún agarradero, ¿sabes? No hay ninguna progresión dramática o una lógica interna que la lleve de una cosa a otra, sino que se acordaba, hablaba del marido, luego volvía, luego el hijo, luego su madre, luego el marido, luego... Y dices, Dios mío, esta mujer no para.
Quina cotalera i, sobretot, quina muntanya russa de sensacions, que t'he llegit a qualque entrevista, Anabel, que fins i tot hi ha hagut moments que t'has quedat en blanc, perquè deies que ja dus molt de temps, ja dus un any llarg fent aquest monòleg, i clar, una dona com tu, d'on tira quan un moment es cap, li diu, ai, no me acuerdo del texto, però tienes a toda la platea esperando por ti y deseando escucharte, claro. Ha de ser també un moment per quedar-te rota.
No. A mí eso me ha pasado afortunadamente una vez, así un poco más, y lo que para mí son horas o minutos, para el público igual son segundos, o ni se entera, pero es una sensación de agobio y de decir, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Porque además es lo que te decía antes, ¿no? Que es un texto muy... muy repetitivo, muy muy en bucle, con lo cual digo, no sé si voy o vengo, o lo he dicho, no lo he dejado de decir. Pero, curiosamente, cuando estás ahí en escena, el instinto de supervivencia hace que incluso la gente le diga, bueno, ese momento en que te quedaste callada, o que te pusiste a gritar sin decir nada, fue impresionante. Y yo pensando para mí, pues ese es el momento en que yo estaba haciendo tiempo para ver si se me venía la inspiración. Y luego llegó, afortunadamente llegó.
Claro, porque has dicho que habías hecho esta obra primer perquè te va agradar el text, perquè volies fer drama, però també perquè volies, el que tu has dit, un projecte manejable. Tu necessitaves sí. Estar damunt l'escenari tota sola, fer tot tu, perquè així ja no depenies de ningú, i és una molt bona manera de muntar-te una mica l'agenda a la teva necessitat, per dir-ho de qualque manera.
Claro, un poco, sí, un poco eso, ¿no? Todo lo que has comentado y también, yo qué sé, pues si de repente, bueno, pues estoy cansada, quiero parar unos meses o no, o dejarlo en la cartera para sacarlo dentro de un año, por ejemplo, pues ya no tienes a más gente comprometida y no fastidies, ¿no? Dices, bueno, pues yo soy dueña de hacer o deshacer y no le, ¿sabes? Y no perturbo o le fastidio a otros compañeros. ¿No? Entonces, también esto era otro de los factores para abordar un monólogo.
I la gent com queda després de tenir Anabel Alonso, com tu deies, 80 minuts d'intensitat màxima en aquest monòleg? Quin ha estat el feedback que has rebut a les diferents places on has anat representant aquesta obra?
No te he entendido muy bien la pregunta, cariño.
Ay, perdona, ¿cuál es el feedback que has recibido de el público en las diferentes plazas donde has representado el monólogo? ¿Cómo se quedan al final? ¿La gente te espera para llorar juntos, para darte un abrazo?
La verdad es que la respuesta y el feedback del público no ha podido ser mejor. O sea, va a quedar feo que yo lo diga, ¿no? Pero llevo, pues eso, no sé, 50, 60 y tantas funciones y en todas el público ha terminado aplaudiendo en pie. O sea, es impresionante. La acogida... Es un texto que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo para mí, pero para el público tampoco es sencillo, porque esta mujer ya entra como los toros en la plaza cuando abren el toril y hace ¡bruh! Y entra, yo entro igual, abro la puerta y entro ya con todo, o sea, no hay ¿sabes? Decir poco a poco que la gente se vaya enterando de qué va esto, vamos entrando un poco en ambiente. No, no, yo entro por todo lo alto y de ahí no me bajo. Entonces, la gente se sorprende y luego también, que es lo que me gusta, ¿no? Que cuando se quedan a saludarme al final dicen, bueno, siempre me habías hecho reír, pero ahora estoy flipada porque, bueno, te he visto hacer este drama. Entonces también es muy, muy satisfactorio, más allá de la respuesta del público, que evidentemente lo es, que después de 40 años de carrera, pues que te descubran, ¿no? Te redescubran o conozcan una parte, ¿no? Otra faceta de otro registro, ¿no? En la interpretación, a mí me parece... Es que no te puedo decir más que me llena de orgullo y satisfacción, que diría el otro.
Clar, has parlat de que no és una obra fàcil, dices que no és una obra fàcil, no. De hecho, Simone de Beauvoir, filósofa existencialista, mayo del 68, cuando todo estaba por hacer y todo era posible, no sé qué diálogo puede mantener esta Muriel con el público contemporáneo. ¿Cuál es el nexo, cuál es la conexión que se establece cada día cuando tú representas a este personaje en el teatro?
Pues mira, hay muchos elementos que nos interpelan, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, porque el teatro es la realidad condensada y aumentada. Es decir, a esta mujer le han pasado muchas cosas. Ha tenido dos fracasos matrimoniales, dos hijos, a los cuales... por una hija se le ha muerto, se le ha suicidado, y él al hijo apenas le ve porque su segundo marido no se lo deja ver. La relación con su madre, no te diría que es de amor-odio, sino de odio-odio. Con su hermano tampoco se lleva bien. Es decir, tiene unas relaciones muy tormentosas. Y evidentemente en ella se juntan todos estos factores, pero ¿quién no ha tenido rupturas amorosas? ¿Quién no ha tenido fracasos? ¿A quién no le han chantajeado con la custodia de los hijos? A ella donde le des le duele, pero a todos nos interpela, ¿no? Esas relaciones, también pasa con las mujeres. Este texto se escribió en el 67, pero seguimos un poco, a mí es una cosa que me gusta mucho de Simone de Beauvoir, que ella no da respuestas, plantea preguntas. Es decir, Muriel se reivindica, que ella que quería hacer la vida que quería hacer, pero por otro lado, y es también lo que nos pasa a las mujeres, que nos reivindicamos, queremos hacer nuestro trabajo y satisfacer nuestras aspiraciones, pero por otro lado también queremos encajar en lo que espera la sociedad de nosotras, ¿no? Cuando no haces lo que esperan de ti, tienes cierto sentimiento de culpa, que lo siente ella, y también la sociedad te hace sentirte culpable. Digamos que las mujeres desde el pecado original, desde la manzana, cargamos con las culpas, ¿no? Sobre la espalda. Y esto es algo que sigue pasando. Es algo que le pasa a Muriel y que nos pasa a las mujeres. Cuando no somos las hijas, madres, esposas que se espera de nosotras, no es fácil. No es fácil que nosotras no nos sintamos culpables y no es fácil que, aunque lo consigamos, no nos hagan sentirnos culpables. Y esto sigue pasando.
Som en conversa amb Annabel Alonso, actriu conegudíssima, una dona que ha fet molta tele, sèries com Hermana, Siete Vidas, Amar en Tiempos Revueltos. Annabel, claro, tú lo has tocado todo. Yo me acuerdo que me encantó verte en el crimen del cine Oriente, que fue la primera vez que yo te vi no haciendo algo divertido. Y sí, ya me va a quedar como sorpresa en aquel momento con el registro dramático que sabes manejar. Pero claro, tocando teatro, tele, cine... ¿Hay algún registro en el que te sientas más cómoda? ¿Todo forma parte de tu trabajo o ahora el teatro te está conectando otra vez con esta profesión en la que empezaste hace tantos años?
Pues mira, evidentemente todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero para mí el teatro es el origen, como tú has dicho, ¿no? Es donde empecé a trabajar, a formarme, y es donde siempre me ha gustado volver. Cuando estaba haciendo series de más o menos larga duración, pues mis trabajos en teatro estaban más espaciados. Ahora, desde que acabé Amar es para siempre, bueno, pues puedo hacer las incursiones un poco más seguidas, pero algo es donde siempre me gusta volver, ¿no? Y donde encuentro muchísimas gratificaciones. El cine sí me gusta y tal, pero no eres tan dueña. En el teatro y en ciertos trabajos televisivos, ya sea ficción o presentando, tú también manejas un poco más el cotarro. En fin, estás en manos del director, de la técnica, de qué toma eligen, de cómo montan la película, ¿sabes? Eres menos dueña de lo que haces y de lo que ofreces, ¿no? Estás en la cabeza y en las manos de otros. Pero en el teatro, cuando subes al escenario, eres tú la que manda y la que respira, y la que además, que es otra cosa que me gusta mucho del teatro, que tú puedes ensayar, ¿no? Y pruebas, y te equivocas, y vas, y vienes, y estrenas. Pero en el estreno no se acaba el trabajo, empieza otro trabajo que es más minucioso, más de encaje de bolillos, ¿sabes? Como de orfebrería, que vas encontrando sentidos, pausas, frases, emociones que en el mes y medio de ensayos no te ha dado tiempo de descubrir, ¿no? Con lo cual, a mí el trabajo en el teatro es algo que me enriquece muchísimo porque no se acaba nunca. Yo hasta la última función voy a estar buscando y encontrando.
No és una mala filosofia de vida, també t'ho dic, estar allí sempre com una buscadora de conxes en medio del escenario para ir encontrando no solo al público, sino también alicientes para seguir dándolo todo sobre el escenario. Total. Te quería hacer una pregunta un poco frivolona, muy en
a
mi
ver,
estilo.
Me gusta.
He visto en las imágenes que han compartido que vas de rubia. No sé si tan oxigenada como en tu personaje de Kika, que es una de las pelis que más me gusta del mundo mundial.
Igual de oxigenada. He vuelto a los orígenes. Porque yo cuando me lo tuve que hacer por un trabajo, y dije, ay, Dios mío, que esto me lo hizo yo cuando tenía 30 años, y cuando uno es joven lo aguanta todo, pero a ver ahora. Y chico, pues aquí estoy, con el mismo, del mismo pelo de Kika. Oye, me sigues la carrera mucho, más que mi madre.
No, porque es que uno es cinéfilo y has hecho unos cuantos... Yo la película Kika la veo cada año. Lo digo porque me encanta, porque es de esas
no
pelis...
Es de las más, no es de las, digamos que es entre muchas comillas, de las fallidas de Pedro, ¿no? No son las que más gustan. Lo bueno de Pedro es que cada uno tiene siempre uno o una favorita o un par de ellas, ¿no? Y Kika se queda un poco ahí...
Pero bueno, están los momentos con Victoria Abril haciendo de Andrea Cara Cortada, Verónica Forqué, Celsia, que está maravillosa, y luego Rosy de Palma, conexión local absoluta, queriendo ser jefa de prisiones, y luego tu personaje, que aparece poco, pero si algo tienes como actriz es que te sabes comer, aquello que dicen de las míticas, que te comes la pantalla, que te basta poco para poder meterte el público en el bolsillo y que estas escenas se recuerden. No sé si tú...
Sí, la del ascensor.
Por ejemplo, eres una fresca. Sí. Claro, no sé si tú tenías muy claro desde el principio que el poco texto que tuvieras tenías que darlo todo para que luego pasara a ser un recuerdo en la mente cinéfila de muchos que
no
han visto la peli.
Que va. Yo estaba demasiado apabullada como para pensar en eso. Ten en cuenta que yo estaba, acababa de llegar a Madrid, había empezado a hacer Los Ladrones, esto fue en el 93, justo el mismo año que empecé a hacer Los Ladrones. Entonces yo, que te llame Pedro, estar con Victoria Abril, con La Forqué, con Rosy, Peter Coyote también estaba por
Exacto.
ahí. O sea, yo bastante estaba con no caerme redonda y no que no me diera un ataque de ansiedad, ¿no? para dar las réplicas, como para pensar algo más. No, yo estaba muy, muy, muy flipada, muy obnubilada y intentando simplemente no desentonar.
Claro,
a la altura.
Me imagino que cuando uno le envían un guión y uno de los personajes se llama Polvazo, vulguis que no te pensaste decir que no. Fue un sí instantáneo.
Eso, pues dije yo, ¿cómo se llama el actor este en Polvazo? Pues esto, ya está. Esto no, lo tengo que hacer. No, ya te digo que estar... Pero también es lo que digo yo siempre, ¿no? Que en un trabajo, ya sea en teatro, en cine, en televisión, el compañero o la compañera te hace el 50% del trabajo. Es decir, yo compartir escenas con La Forqué o con La Abril es que te hacen la mitad del trabajo y más.
Pues ha sido un placer hablar un ratito con la Alonso, que recordem que cap de setmana, dissabte i diumenge, serà al Teatre Principal de Palma amb aquesta Mujer Rota, basada en un text de Simone de Beauvoir, i teniu dos dies per poder gaudir d'aquests 80 minuts de monòleg. Un monòleg intens, com us ha dit la protagonista, però que paga molt la pena anar-hi a fer una visita aquest cap de setmana en el teatre. Anabel, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy, muy fuerte y espero verte. Te estoy forzando, te estoy obligando.
No, en absoluto. Lo que no sé es si sábado o domingo, porque yo tengo una edad que el sábado necesito hacer siesta. Por tanto, creo que será el domingo, pero uno de los dos días, no paséis pena.
Vale, pues eso, espero conocerte in situ, ¿vale?
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo para todos los oyentes, un beso, chao.
I doncs aquest cap de setmana, ma querida, cita en el Teatre Principal en Anabel Alonso.
Exacte, dos dies teniu per anar-la a veure, dissabte i diumenge, La Mujer Rota de Simone de Beauvoir. Ara feim una pausa i arriben a Joan Maroto.
Nosaltres, Ràdio És participació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir en Dolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Dolai, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som en Pau i una paraula que crec que està en desús és engirgolar, que vol dir aplicar alguna cosa, posar o arreglar.
Marotades i marotismes amb Joana Marató.
Sí, l'alegria dels dilluns ha arribat aquí als estudis d'Iretes Ràdio. Joan Marató, com estàs?
Bon dia,
has
molt bé, i vosaltres?
Perquè ja havies vingut avui de matí.
Sí, ben prest, amb un bon fred avui. Que,
que sí?
Comparat amb la setmana passada. No sé si no sabia si m'havia teletransportat a un altre, no sé, a Groenlàndia, però no, érem aquí, a Mallorca. Res, que avui venc a parlar-vos d'una cosa i no és del dia de la besada, que ara m'acabo de assabentar que és el dia de la besada. Però... moltes besades per tots.
Això és que ets de besar poc.
No, m'agrada molt besar, eh? M'agrada... sí. Sí, per què no? Tu no, eh?
Depèn.
Jo és que penso que allò... és que penso que besar... aquesta gent que besa tant, es no, que li dona poc valor a l'osco.
No, jo no tothom. Jo, això, igual que dir a tothom t'estim, tampoc no som.
Exacte. Aquesta gent que diu a tothom carinyo...
també.
Ai, cari... no. Si tothom és carinyo, ningú és carinyo.
Ningú és carinyo. Però ara, quan vas a comprar spa, o quan vas a comprar bistecs, o quan vas a comprar fruita, t'ho diuen molt.
Supos que per simpatia, sí. I que la gent que siga simpàtica, que ho segueix qui ja sent, però
jo,
bé.
O per dir guapo, si són homos...
si tu
homos,
diu molt guapo.
Si són homos, i estimades si són dones, per no cosificar.
Per no cosificar. Vaja. Bé, i deixeu-vos vol dir que vull atenció, estimats i estimades, perquè... i per les del món, així en general, no venim a xerrar de besades, però entram a un territori pantanós avui. Perquè avui parlam de relacions, de convivència, i d'aquelles petites coses que no són motius de ruptura, no, però... Quasi. Així que benvinguts a Marotades i Marotismes. Avui, les manies de parella que desesperen.
Capítol 164. Les petites manies de parella que desesperen.
Ara faré una confessió ja d'entrada jo. Avui la selecció musical és un poc en conya o si en segones, probablement si arriba a convèncer en Xisco Nadal en Fedake, perquè m'acompanyi i volen anar a Shakira. A Madrid, fa una residència a Madrid. Jo vull anar a veure Shakira i no entenc com encara no he començat en Xisco Nadal, que s'apunta un bombardeig.
Sí.
Teniu les entrades?
És que nosaltres som dues senyores majors.
Sí. Com anem a fer?
Exacte. I nosaltres anem amb un World Tour. Nosaltres m'ho anem en l'avió, el transfer, tot agafat des de Palma. Si no, jo tinc por de no saber arribar al concert, de perdre-me, i jo li he dit, si trobes una cosa organitzada, com si fóssim una excursió de Sincerso, jo m'apunt. I clar, Inserso i Shakira no són dues coses que d'entrada no. Quasi gaire. No. Per tant, estem en l'exploració.
Bé, no venim a xerrar d'en Shakira, no. Però estimats i estimades...
Que també tenia una parella que tenia moltes manies.
I donava besitos, sí. Que tenia una cançó de besitos. Però bé, estimats molt guapos, preciós, però conviure... conviure és que és un esport de risc. No parlam de grans problemes avui, no. Parlam de detallets. Aquelles cosetes que diuen no passa res, o tu dius no passa res, fins que passa de tot. En un primer grup, o gran grup, hi ha aquelles manies universals, començant amb clàssics, que passen a totes les cases del món. El que diu, ja ho faré, i no ho fa mai. Exemple, segur que vos sonarà. La bossa de fens que viu 3 dies a la cuina. Qui diu bossa de fens diu la bossa de reciclatge, del vidre, del paper i del cartró, etc, etc. Jo vos he de dir una cosa. El Jo Faré crec certament que és una unitat de temps desconeguda per la ciència i per algunes persones que ho posen en pràctica.
Jo aquí discrep, però bé, no passa res.
Jo soy l'amiga, eh? Tu ets el que dius, ja ho faré, i no ho fa
mai. Si dic ja ho faré, és que ho faré, però tothom té el seu tempo, vale. I no hi ha res que me faci més ràbi que quan jo ho hagi de fer, me passin la mà per davant i m'ho facin. Doncs ja està. A la llarga, què s'aconsegueix així? Que tu mai fas res i ja deixes que les coses se facin tot soles.
Bé, no entrarem en discussions. En segon lloc que hi ha és que són termostats humans, val? Ell o ella, perquè no només és ell el que sempre té calor, moltes vegades passa al revés. Un sempre té fred, l'altre té calor i sempre tenen la mateixa discussió. Discussió eterna, per exemple, que sé jo, en aire condicionat o en quan s'ha de llevar o posar la cotonada del llit. Això aquesta me la punt jo perquè aquesta és una discussió, un dilema que tenim a casa nostra.
Però jo aquesta no.
Jo fins que...
Ropits tenim el mateix termòstat.
Sí? Sí? Sempre teniu el mateix...
Sempre tenim calor.
Sempre teniu calor.
Clar.
Sempre teniu...
Per tant, aire, sí. Tapament, poc. Posam la cotonada d'hivern, tard. Amb això, som molt iguals.
I la joca meva és que jo me considerava fredolera. Però és que jo no soc ningú de vora, és que tenc de vora. Que sempre té fred. I que vol dir llevar la cotonada dia 1 de juliol. I no
un moment, tu estàs utilitzant aquesta secció per fer un cop de teràpia.
No, no vull fer teràpia.
O per tirar coses en cara.
No, de fet, li volia demanar a ell que enviàs un àudio.
No t'ha enviat.
Però no me l'ha volgut enviar. No, ell és un pot tímid.
No vol remoure.
No vol remoure.
Ho entenc.
Bé, vos he de dir que estudis sobre convivència apunten que la temperatura és un dels conflictes domèstics més habituals. I és que una parella se romp per falta... No se romp, vol dir, per falta d'amor. Se romp a vegades per 2 graus de diferència. Perquè un sua i l'altre té fred i això no va enlloc. Després hi ha un altre misteri, que és el misteri del paper de vàter. Supos que també... qualque vegada haurà passat, o en qualque haurà passat. Hi ha aquell que no canvia mai el rotllo...
No, i he conegut gent que m'han dit que han de posar el paper d'una determinada...
Sí, això són manies molt... Sí.
Això no m'hi he trobat jo.
Jo aquí he d'alçar la mà, jo saps que mai poso el rotllo.
No?
Sí. No, sempre,
sempre pot,
el cap,
jo.
I dic, ja el posaré després.
Saps com se resol? Deixant paper...
Molt de paper.
No, deixant paper de vàter és el mariet del bany.
Clar, però de... també s'acaba.
Sí, però menys, si ja s'acaba és que no l'has anat a comprar, estimada, però... t'evitaries 6 discussions si tu tens a l'armaria, a la part de baix on tens les tabeoles, 3 rotllos de paper de vàter.
Sí, no, jo aquesta pràctica la faig, però també la que fa 4 ja no n'hi ha i sempre m'arrenyen perquè sóc jo la que no l'he posat. Per tant, aquí hi ha un marotisme de manual, canviar el paper de vàter no és difícil, ja ho sé, és una prova de caràcter. Jo crec que aquesta també va excusa. Al final... per tot hi ha excuses.
I que hi ha coses que sempre les acaba fent una persona i hi ha coses que les fa una
altra. Sí, i no passa res.
Perquè a vegades només veiem el que feim nosaltres, però...
El que fas altres.
A vegades els altres també fan coses.
Sí. Després hi ha l'acumulador de coses inútils, no? Aquell que guarda de tot. També aquí ho podria dir jo per la meva parella.
Un pot Diògenes.
No vendria ser Diògenes típic o habitual o clàssic. Perquè ell acumula, jo què sé, cables, caixes, comprar-me un electrodomèstic i ha guardat totes les garanties, no sé, durant tota la vida. Per què? Perquè és necessari? No. I qui diu això, diu jaquetes. Jo que nostre no sé què passa, però jaquetes? No meves, seves. En tenim, no sé, un desastre.
Ocupa molt d'espai, les jaquetes.
I ocupa molt d'espai, molt d'espai. Una altra dada curiosa al respecte. La psicologia parla del viatge de possessió. O sigui, valorant més les coses només perquè són nostres. Per tant, hi ha gent que només perquè et seu ho guarda i ho guarda i no sap dir, venga, fem una, no sé, un safarrancho en el rancho, que se sol dir en castellà. Vosaltres sou d'acumular coses, sou de, ai, no, això no ho tiri, perquè a vegades la part emocional, el museu emocional que hi ha molta de gent que guarda. Sí. En Xisco té pinta de... Jo sé que, per exemple, guarda moltes tasses. Això també ocupa molt d'espai.
Sí, moltes poses. Tens un armari.
Ja tenc colonitzats tots els armaris de casa nostra i part de la casa de camp del meu ropit.
És que, clar, això... I mira que les tasses són petitones, però, clar, tot suma.
Jo acumulo tasses, llibres, bolis...
Bolis també?
Sí.
Però de tipus de col·lecció, quan les acabes... Quan ja no...
No, en com molts. Tinc molt de bolis de 4 colors, aquests que duen 4 colors, que m'encanten, i tothom ja ho sap, i molta gent me'n regala.
Te'n regala. Bé, després hi ha un altre segon gran grup, que són els que tenen les manies de comunicació. Perquè no tot és físic, també hi ha manies mentals. Hi ha aquells o aquelles que diuen... No estic enfadat. Però sí que ho està, i tu ho notes, tu detectes, tu ho notes en sa cosona, no?
Jo ho canvino, això. Jo pos el que s'aprova damunt l'altre. Has fet res perquè estigui enfadat?
És molt xisco, això.
Per tant, si no has fet res, no estic enfadat, no tindria motius.
Però clar, dir no passa res és la frase més perillosa després de hem de xerrar. No? No ho creus? No sé si en aquest cas aquesta de has fet res també seria perillosa. Però bé,
jo crec molt en el diàleg.
Hi ha persones que són detectors de tons. Eh? M'ho has dit amb un to? Quin to? Clar, és que clar, el to, la manera de dir-ho... Et despreses com únic...
M'aquellaré, perquè avui crec que has vengut a parlar de tons de parella. No tons en companys de feina i amics.
Tu i jo és que som un poc parella.
Exacte, som un poc Pepa i Avellí, no?
Bé, és que parella, companys de pis o persones sí, que comparteixin sí. convivència.
I el Xisco i jo compartim moltes estones plegats. Mm.
Compartim vida per a no horitzontalitat.
Exacte, seria el resum. Però bé, els experts en comunicació de parella diuen que el to i el llenguatge no verbal pesen més que les paraules. Per tant, a vegades un no... és un no, però un no pot tenir moltes tonalitats, moltes clar. Maneres de dir-se i moltes maneres de ferir, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però no és el que dius, és com ho dius i ningú sap com ho has dit. Per ventura tu dius, és que no t'he volgut dir en cap internacionalitat dolenta i tu li has interpretat. Però bé, després ja és que interromp, val? És una altra mania de comunicació, que no deixa acabar una frase. Hi ha gent que no conversa, fa com a tràiler de les seves frases, o que endoe per contar una cosa. Aquesta preventura també seria jo.
Jo és que he vist que hem revoltat de gent que no deixa acabar les frases.
Ah, no, ja de que jo endoeava, que ja fa com a les frases molt llargues, no que t'interrompia, però bé.
No xerrava de mi ara, però jo sí que hem revoltat de... Bé, sí que parlava de mi, no parlava de tu en concret. Però jo sí que estic en revoltat de gent que no me deixa acabar les frases. Me sent... sempre com si estigués a la tertúlia de 5 dies, que ara he d'anar a les 7 i mitja, i doncs me passa vida com a una tertúlia de tele.
Quan coincideixi el Manyó Carles, ve estar, segurament.
Bé, tu també he coincidit en aquesta tertúlia,
però
estimada.
Però jo no he de xerrar.
Bé, sí.
És que tu i en Joan, ho dic perquè tu i en Joan Carles com a confrontau molt, no? Però bé. Tercer gran grup, convivència real, no? Per exemple, el lladre de llençols. Que aixequi sa mà aquí que sigui un lladre de llençols. És en Xisco Nadal.
No, jo no soc lladre de llençols, però convisc amb un lladre de lloc.
De lloc.
Que és que cada vegada te va com a arraconant més fins que un dia acabaré en terra i no sé quantes vegades en la nit he de dir, per favor, Ropit, te fas dos pans cap allà, perquè és que ja...
És que l'aventura és que vol estar així com a fer 40.
Sí, però és que arriba un moment que jo ni de costat me queda espai per ser en el llit. I se fa complicat dormir així.
Se fa complicat. Bé, segons estudis del son, compartir llit pot reduir la qualitat del descans. Això ho sabem, perquè a vegades no només és l'espai, a vegades és que és de vora ronca.
És tot.
Però augmenta el vincle emocional, també ho sabem. Dormir en parella és romàntic, fins que qualcú fa... Ja sé que és un barbarisme, el burrito en bernòrdic. Jo m'aprenen molt estapament, també, eh? Jo això ho he de dir. Després hi ha diferents horaris, no? Les parelles, també me passa molt, això. Jo soc la que s'aixeca molt, molt, molt prest i ell se'n va a dormir molt, 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 molt tard. Vull dir, som un poc...
Lady Alcon.
Totalment, som nosaltres. Com viure en horaris diferents és com compartir pis amb un fantasma. Qui diu un fantasma diu... Això, Lady Alcon.
Jo he conegut parelles que tampoc no és el meu... Ara sé d'altra gent, me sap greu, no és el meu cas. Han fet allò de llit calent. És a dir, que feia feina
nocturna.
Si exacte. Feia feina en la nit, un s'aixecava i l'altre se n'anava a dormir.
Clar. Llit calent.
I això a vegades
talment,
passa també.
Perdona, i ara vull fer una comparació que no té res a veure amb el tema que xerram avui, però llit calent també n'hi ha molt, sobretot a Eivissa, de gent que fa tons de feina i que per poder viure a un lloc cobert viuen pisos compartits d'aquesta manera.
Se diria llit calent.
És
un caldes castellà, no?
No, bé, no sé si se diria així, però bé, ara no vull fer una prova. Així. Però vull fer una prova, estimats.
Hot bed.
Vull provar a fer una prova ràpida. Només heu de dir sí o no, val? Si sou, sí, i si no, no, val? Sou dels qui deixa el llum encerós a casa? I que m'han d'anar darrere.
De vegades.
Això a mon pare li fa molta ràbia. Mon pare sempre diu, sol alt i el llum encès. Sempre, sempre, sempre.
Vos ha de venir darrere,
jo
ton pare.
Sí, jo sense que els
encenc. Tu ets aquella.
Ell apaga.
Qui diu, ja sortim i encara està en pijama? Xisco.
Ah, un clàssic.
Confessa.
Qualque vegada.
Qualque vegada. Qui se torba més en el bany?
Jo.
Margalida?
No ho sé.
A mitges. Bé, si heu dit jo no faig res d'això, enhorabona perquè sou de mania de qualque altre, també. Això també vos ho he de dir. Estic segura que vos demanau si avui tenim enquesta.
Jo sé que sí, perquè hi ha molta de gent que ha parlat.
Sí, avui la gent s'ha volgut confessar.
Ai,
per tant, tenim enquesta. Que quedi clar que jo no vull rompre cap parella. Que quedi clar que jo he demanat a homes i a dones, però he de dir també que són sempre més les dones les que fan retrets. Això també s'ha de dir. Per tant, anem a escoltar aquesta enquesta d'avui, començant per na Paquita, que diu això d'en Biel.
Bon dia. Bé, una cosa que no puc aguantar. De la meva parella i que en la edat s'accentua i va pitjor en el seu despistament. És una persona que deixa junts encesos, que constantment està cercant les claus del cotxe i no sap on les ha deixades, que no recordo si ha apagat la tele quan partim de casa. Bé, aquestes petites coses, però que t'atreven del solc perquè en l'edat van a pitjor.
Va pitjor, no sé si és molt alentador, però Biel, posa't les piles, no pot ser tan despistat. Na Roqueta, què diu d'Antoni? I d'això?
I ara te contaré una cosa que no suport. Enviant el meu home a que cerqui qualque cosa i mira que la té davant els ulls, però no la troba. I ell diu... Jo te vaig trobar tu perquè tu me trobassis les coses.
Quan és de fons, perquè això, volem que les manies...
Per endolcir-ho. Un poc patriarcal, aquest comentari final, eh?
Exacte.
No sé si se pot endolcir gaire.
Bé, na Paqui també m'ho diu que el seu home, en Andrés, té una mania molt curiosa. Aquesta no l'havia sentida mai. A veure si vorrà passar qualque vegada.
Si és mania o és que li gusta coleccionar-los, però no suporto la manía que tiene mi marido de dejar los tickets de la compra, los va acumulando. No sé si es que los acumula para luego hacer la declaración de la renta o no lo sé. Cuando ya estoy harta de ver ahí botoncitos de tickets, los cojo y los tiro yo.
Un altre tipus de Diògenes, no?
És un clàssic,
no?
Això, perquè sempre passa espena, diu, i si he comprat això i llavors
haver
de tornar, o he comprat un producte, un iogurt, i llavors se fa malbé, o està caducat, o no sé, bé, caducat no, però si se fa malbé, que i llavors si no dus ticket no pot tornar.
No pots canviar, no te pot tornar. Més coses, na... que te Jaume m'ho diu això de n'Aleix.
Idò, jo de la meva parella no puc sofrir que sempre hagi de deixar la roba en terra. Té una cadira o té una cosa posta per deixar la roba allà damunt i decideix sempre tirar-la en terra. Si no tengo lo
mejor. Ai, Aleix, que tens la cadira de vora, no el deixis en terra, que no, que te li fa molta de ràbia i molt d'assumptor. Més coses. Na Yolanda nostra, també avui m'ho ha xerrat, m'ho ha dit que hi ha una cosa d'en José que també li fa un pot de ràbia, i és aquesta.
Mi marido siempre se molesta conmigo porque yo nunca apago las luces, pero a mí lo que realmente me molesta de él es que cuando se está afeitando deja correr el grifo del agua. Yo siempre ando por detrás cerrando grifos, o cuando frega los cacharros, siempre por detrás fregando los grifos y él siempre regañándome porque yo dejo las luces encendidas.
A la fi tenim un home. Antoni Escanella, nostre, mos ha enviat un àudio. I també diu això de la seva dona.
Jo he de dir que la meva mania és segur que és supertípica, però no la puc evitar. I és trobar una bolla de pèl, així, feta una bolleta, a la banyera. I és, no falla. A més, he de dir que tant la meva parella com la meva filla són molt donades a fer-ho. Supos que és que jo tenc manco pèl. També, però...
També és vera, Toni, també tenc menys pèl. Que vols, per això...
Això és un clàssic.
És un clàssic. Més coses. Na Marina Simó... Mor diu això també del seu home. No ho pot sofrir.
Hola, hola. Jo el que no suporto cap de les maneres de la meva parella és que quan passant temps en família o un temps distès i agradable, veure com està pendent de les pantalles, ja sigui el telèfon mòbil o l'iPad. Vull dir, ja el mir amb una cara que ja sap el que li estic dient en sa mirada. Buh, no puc, no puc.
Home, per favor, eh? Que na Marina està molt enfadada perquè no ho pot consentir, això. I darrer àudio. Na Marta Garau, que no sabia que m'havia de dir, perquè ja sabeu que és com un ésser de llum, i just ha arribat a casa i m'ha enviat aquest àudio.
Just ara m'he recordat d'enviar-te aquest missatge a Marotades i Marotismes perquè a cap de dinar m'he anat a rentar ses dents i, efectivament, sa pasta oberta, fora tap, i a damunt ben pitjada i ben desigual per totes ses parts. O sigui, que ni tan sols la molèstia de posar-la de manera uniforme perquè el proper que arribi se trobi les coses com toca. I doncs, amb aquesta qüestió, no hi ha manera.
Jo crec que vam endolcit una miqueta.
Sí.
Són manies que...
Jo esperava que contessis la teva.
Però si jo n'he contat moltes.
Però s'ha de veres. Se... No aquestes sí. Coses de passa tu.
Però si avui parlam de coses de passa tu.
Ah, ok.
Jo faig això, que...
No, ja està. Si són els dos que has contat, ja està.
Mira, una que me fa molta mania, contaré una cosa que jo té molta mania que me facin, i és que no me dobleguin el pijama. Mm. És una mania meva, que no puc sofrir, que no puc suportar, i de no manera, me fan el llit, perquè jo sóc que me'n vaig primer, però no ha manera d'arribar a casa nostra i de trobar el pijama una mica...
Quin drama, no?
Sí, són coses que fan la convivència, fan una mica de xispa.
És que jo pens que si anessis a la Rota te donarien l'anul·lació directa del matrimoni eclesiàstic per mort d'aquest pijama.
No estic casada, estimat, però bé, no passa res.
Mos hem entès.
Bé, en el final vos he de dir, totes aquestes manies són petites, però són les que fan la convivència real, de bon de veres. Perquè estimar no es trobar algú perfecte, es trobar algú en qui puguis discutir, per això, per paper de vàter, que ja vos he confessat que jo ho faig, i després riure una mica. L'amor verdader no és t'estim, és he canviat el rotllo del paper de vàter. I això passa per tot, aquí i a la Xina popular. Around the world, com diuen, és Daft Punk.
Idò, Joana, moltes gràcies.
Adéu, i visquen ses manies.
Sí, tots en tenim.
Tots en tenim.
Sa vida és així. I sa convivència, també, té aquestes coses. Gràcies, Joana.
Adéu.
Mos queda un guatec a mitges. El posam? Avui, doncs.
El guatec musical.
Idò, sí, perquè avui ja vos hem avançat de que anava aquest guateca de la Lluna per mor d'aquest aterratge de l'Artemis 2, que va ser un èxit i que ara podem inspirar-nos en la Lluna.
Hem començat amb Cucorba i en Miquel tenia la seva proposta per fer-nos de cançó llunàtica.
Sí, no tothom vol anar a la Lluna. De fet, hi ha gent que ni tan sols la demana, com en aquest clàssic del pop italià Non voglio mica la Luna de Fiordaliso.
I els tripulants de l'Artemis 2 varen poder veure la cara oculta de la Lluna. La resta de mortals ens hem de conformar en posar-nos sota la llum de la Lluna. The Moonlight Shadow, a qui va escriure Mike Oldfield.
De Luna, més de ser el nom d'una sèrie de detectius famosíssima dels anys 80, protagonitzada per Sybil Shepherd i Bruce Willis, també és el títol d'aquesta cançó de la mítica Chabela Vargas, que, oh sorpresa, forma part de la banda sonora de Kika, la pel·lícula que han comentat amb Anabel Alonso perquè allí participava, i on la gran Viviana Fernández va fer el seu primer nu integral mentre sonava la gran Chabela Vargas.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te...
La nostra tiu fa coses meravelloses com plantar pinyols de pruna a la lluna. Un rodolí convertit en cançó que sona així de bé.
Vaig estar a la lluna menjant una pruna i vaig sembrar espinyol. Enguany faré confitura de pruna de lluna amb sucre i licor. Sembla mentida, aquí hi ha tothom que menja fruita i sembra espinyol. Sembla mentida.
I conta la llegenda que la lluna volia sa mare i va tenir aquest hijo de la luna a qui Tenza varen cantar Mecano.
Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer.
De la luna. Tancarà la parada amb un clàssic de Frank Sinatra, però en la versió bossa nova que va regalar-nos la gran Astro Gilberto. Tots ens som iat en volar la lluna con la tripulació de l'Artemis 2, així que soni per cloure aquest viatge musical. Fly me to the moon.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like.
No hem posat un peu a la lluna, però Déu-n'hi-do, ara...
Quasi.
Sí, però Déu-n'hi-do, les cançons amb la lluna, perquè tant ens agrada. Gràcies, Xisco Nadal.
Fins demà.
Fins demà, Celestia Lidé. Gràcies, Miquel Jung.
Fins demà.
I Toni Cardell, el control tècnic, tornant demà a una ferrada.